Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, bon dia.
Molt bon dia.
Parlant, seguint traient a la llum aquestes arrels caleres, ja estem en ple procés de repoblament, en ple procés de refundació, ja amb activitat comercial, amb gent establerta al territori després de que durant molts anys fos un paratge insòlit i desèrtic. I en l'últim capítol ens apareix el nom del capità Dionís d'Arenys, capità del castell de Sant Jordi, no? Que seria també peça fonamental, ja ho veurem a partir d'ara, no?
Sí, en realitat és el que comença a tenir molt contacte amb els pescadors caleros ja.
Dionís d'Arenys, vam parlar que hi havia dos projectes paral·lels de refundació, de repoblament. Un era el de Joan Borràs i Ramon Munté en l'anterior capítol, que no va fructificar, perquè se veu que des de Madrid o des de les altes esferes confiaven més amb el projecte i les intencions d'aquest militar, de Dionís d'Arenys.
Sí, a veure, aquí va apostar, la monarquia va apostar per ell, eh? Vull dir, teníem molt clar que el que era el repoblament del territori d'Alfama havia d'estar sota les ordres del que era el capità del castell de Sant Jordi. Ho teníem molt clar. La monarquia, en aquests moments, el que era entre la meitat del segle XVIII i l'últim quart, doncs, com havíem dit anteriorment, tenia molt clar que tenir territoris despoblats sense persones que poguessin defensar l'espai en moment determinat no era aconsellable. De fet, es van produir nombrosos repoblaments a diferents zones. Per exemple, a les Alpujarras, en aquella època, se repobla. Però arriba un moment en què allí, curiosament, van portar gent de tot arreu, irlandesos, anglesos, espanyols. Aquí, al que és el repoblament d'Alfama, la major part de gent van ser gent de la terra. No sé exactament per què allà van acudir persones de diferents orígens. Aquí van ser tots persones de la nostra terra. Llavors, Dionís d'Arenys el que fa és entrar en contacte amb Fra Vicent Talens, que era el capellà d'honor del rei, i li va exposar que tenia la intenció d'accedir al territori que antecessors seus havien demanat i en les mateixes condicions.
Condicions de governador, no? De persona, sí, sí, influent i important al territori.
Sí, sí, de governador del territori. Carles III ho accepta, aquest nou intent de colonitzar la zona d'Alfama. Dionís d'Arenys, per fer una nota biogràfica, cal dir que era militar des de l'any 1736 i governador del castell des de l'any 1755. Per tant, havia substituït a l'anterior governador. I arriben a un acord, fan escritura pública, mitjançant la qual ell i els seus successors se sotmetien a pagar anualment i de manera perpètua a l'ordre la quantitat de 120 monedes catalanes d'ardit.
A l'ordre de Montesa.
A l'ordre de Montesa, sí, sí. El beneficiari directe és l'ordre de Montesa. Els delmes que hauran dels fruits i tot això, una part pertany a l'ordre de Montesa.
Després d'aquests acords amb l'ordre de Montesa, és a dir, entenem que la corona també devia traure els seus impostos d'aquí, no? De tota aquesta activitat. Per tant, se devien arreglar d'uns a los altres, però aquí ningú perdonava res.
No, perquè els beneficis que es poguessin traure era importantíssim que entressin a la corona. Llavors, el rei es posa en contacte amb el capità general de Catalunya, Jaime Miguel de Guzmán, d'Àvalos i Espínola, que era el segon marquès de la mina, amb les ordres concretes per tal que un notari i uns pèrits o pagesos anessin a la zona de Sant Jordi d'Alfama i concretessin els llocs on s'havien de col·locar les fites.
Eren pareguts al que demanava anteriorment entre el Codolà i el Torrent del Pi? Sí, aproximadament.
Venien a ser, si fa no fa, les mateixes. Aquí hi ha un afegit de que les persones que s'introdueixin a aquest territori pagaran 1.000 sous d'or de multa. Això era una quantitat elevadíssima.
Si no tenien el permís d'ell.
Si no hi havia el permís del capità Dionís d'Areny. En aquesta època, de fet, venen moltes eugades a Sant Jordi, pasten ramats de pastors aragonesos, de gent de Tortosa, venen a pastar aquí, i tots els que passaran per aquí hauran d'ajustar amb el governador el preu que han de pagar per utilitzar aquests pasturatges propietat de Dionís d'Arenys. És a dir, serà una zona acotada de tal manera que quan algú entra al territori i pregunten si poden anar a Sant Jordi, ja els avisen des del Perelló mateix que tenien una persona que informava a aquests possibles usuaris de que la zona de Sant Jordi d'Alfama era propietat de Dionís d'Areny i que tot el que es practicava a dintre havia de tenir el seu permís.
Claro, estem ja anant molt per amunt ja, és a dir, abans quan parlàvem de les torres de vigilància ja havíem estirat el segle molt cap amunt i aquí estem al voltant del 1760, sí. 1762 ja, no? Una altra vegada.
Sí, sí, sí. De fet, el 24 de maig de 1762, Gabriel Gimbernat i Arbós, notari públic de Cambrils, es va personar al territori d'Alfama en companyia de Josep Mestre i Josep Boveda, que eren també llauradors de Cambrils, i un dels primers perellonencs que adquiriren terres a Dionís d'Areny. Concretament ens estem referint a Esteve I. Esteve I és un personatge molt important del Perelló. En ell se l'anomenava Esteve I Alemany, perquè era el primer alemany que havia fet cap al Perelló.
Alemany de cognom o de nacionalitat?
Alemany de nacionalitat. Esteve I, aquest senyor el van acollir, el va acollir una família, i com que era el primer alemany, en teoria, que no sabem si era alemany o era holandès, perquè en els documents, en el testament que tenim de Josep I, no consta. Ell diu que tenia un pare que era un militar que voltava pel món en aquesta època. Per tant, el Perelló el van anomenar Josep I Alemany, el primer alemany que tenien al Perelló.
Bueno, van aparèixer dos cambrilencs i un perellonenc.
Sí, sí, i aquest senyor seria el primer a tenir terres al territori del capità Dionís d'Arenys, que per cert li va deixar un embossí de terra al Torrent del Pi, i llavors este Josep I havia de pagar la vintena part dels fruits que recollissin el capità Dionís d'Areny. Aquest Esteve I és important perquè una de les seues netes, Rosa I, es va casar amb un dels hereus del colonitzador, en Joan Bautista Gallard Bru. Doncs, trobats en aquesta terra, Gabriel de Gimbernat va redactar un memoràndum de tot el que havien trobat, van fer una enumeració del que es podia treure del lloc, i va introduir a Dionís d'Areny amb un ritual molt particular que el llegirem perquè ens adonéssim de quina manera van donar possessió al capità Dionís d'Areny. El document diu així: que tomando a Dionisio por su mano derecha lo entré e introduje dentro del mismo expresado terreno, el cual paseando por él dijo que aceptaba dicha posesión. A partir d'aquest moment de que Gimbernat introdueix al territori acompanyant a Dionís d'Areny, en aquest acte simbòlic ell ja es considera posseïdor del territori d'Alfama. Cal dir que automàticament, perquè això fos efectiu, el mateix notari Gimbernat se va adreçar a Tortosa, va entrar en contacte amb l'alcalde, que era Pellicer Bustamant, i amb el batlle major, i sol·licitar la custòdia i protecció militar dels drets de Dionís d'Arenys. Era més que res un formalisme perquè la ciutat estigués assabentada que tot el territori ara pertanyia a Dionís d'Areny.
I que era el cap visible, el pal de paller de tot aquest territori, no? Era el governador i era la persona que manava i que tenia el poder, doncs.
Sí, a part, tenia una idea segurament prefixada que abastaria un aspecte econòmic, el que passa que no hem pogut arribar a aquest document, amb el qual entraria també el seu germà, Fèlix Areny. Fèlix Areny era un monjo del monestir de Santes Creus, és a dir, que pertanyia a l'ordre del Cister, que era l'administrador de l'Hospital de Transeunts del Perelló. És a dir, que els dos germans, en certa manera, controlarien la zona i vés a saber quin projecte tenien pel territori.
Fins i tot, una vegada s'establís tot això, tots aquests contactes, se creen totes aquestes bases, aquestes relacions institucionals i tot plegat, el mateix Dionís d'Areny pareix que la seva intenció és propagar pels territoris pròxims i pels pobles propers el fet de dir, ei, que això està així, aquí mano jo i este territori és meu, no?
Sí, bé, el que passa, pues, com llei de vida, Dionís d'Areny també va tindre el desafortunat moment en què va morir i el seu projecte va quedar un pèl penjat en pinces, no? Llavors, arriba un moment que el territori passa per via hereditària a la seva esposa, que habitava amb ell al castell. Malauradament, la dona no tenia inquietuds i el testament al qual hem tingut accés de la seva esposa, ella transfereix el territori per a que pugui ser ocupat per pagesos de la contrada a dos personatges fidels al capità Dionís d'Areny.
Molt bé, és a dir que ho deixa també en gent pròxima i tal, però sí que en este capítol ja hem detectat una relació, bueno, que seria important, que és que la família primer ja s'aparenta amb la família Gallard, dels primers pobladors de la Cala,
sí.
No?
Sí, sí. El primer alemany, que és el primer alemany que va aparèixer al Perelló, doncs emparenta en un dels fundadors de la Cala, clar. Aquí cal dir una cosa, que no és l'últim capità del fortí de Sant Jordi. Aquí hi ha un altre personatge molt important, que no sé si ho parlarem ara o potser en una altra ocasió, que és Josep Constant, que és el següent capità del castell. Aquest capità és el que té cura i protegeix tots els pescadors caleros, valencians caleros que han arribat, i l'agafa de ple. És l'últim governador del castell al qual jo he tingut accés a documentació. Si va haver algun capità després, jo ja el desconec, però pràcticament aquí es nodreix tota la història del castell. Cal dir que Sant Jordi de la Fama no s'acaba aquí, la història de Sant Jordi de la Fama no s'acaba aquí, perquè l'ordre de Sant Jordi de la Fama, primer en Dionís i després en els altres governadors que hi hagi, ja té enfrontaments amb el bisbat de Tortosa, perquè Tortosa considerava que des del Coll de Balaguer fins a Tortosa tot era territori del bisbat de Tortosa i reclamava tot el que eren els delmes pel que era el bisbat. Hi haurà una sèrie de judicis que finalment acabaran amb l'atorgament real de la propietat al castell a Dionís d'Areny, però va haver molt embolic amb Tortosa. Fins i tot hi ha problemes per la qüestió de qui havia de pagar els guardes del castell, perquè a més d'haver la guarnició del castell, que eren militars, seguien havent els torrers del castell, alguns dels quals ja arriba fins a l'any 1850.
És a dir, que la història del castell de Sant Jordi continua més enllà del que m'ha estat explicant.
Sí, perquè en el 1800, 1810, 1815, tot hi ha un embolic terrible. Després, per allargar-ho una mica, se produeix una colonització, una certa, certament important. Després Sant Jordi és venut arran de la llei desamortitzadora i això anirà passant de mans a mans fins que a començament del segle passa amb els, pràcticament amb els, que, amb els mangraners, ja a començament del segle XX.
Ja hi arribarem, poquet a poquet. Xavier Figueres, gràcies, fins al pròxim capítol.
A reveure, fins aviat.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.